Són ara les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts, en aquesta hora de començar el ple del Parlament, on es preveu que s'aprovi la llei de cogestió aeroportuària. La iniciativa impulsada per Més per Mallorca i Més per Menorca de permetre decidir sobre el sostre de vols i la capacitat de càrrega als aeroports de les illes. Abans, però, el Congrés hauria de validar la norma, ja que regula competències estatals. Connectem en directe amb la Cambra Autonòmica. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. Efectivament, una vegada aprovada la proposició de llei aquí al Parlament, s'haurà d'elevar al Congrés, on el seu recorregut és incert. Això perquè encara no se sap quan es podria tramitar ni tampoc si tindrà els suports necessaris a la Cambra Baixa. En canvi, la que és segur que no prosperarà aquí al Parlament és la proposta del PSI per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca, una mesura que pretén fer front a la saturació, però que fa poc ja es va rebutjar al Consell aquesta mateixa iniciativa socialista. Els populars hi estan a favor, però creuen que és la institució insular la que ha de dur la iniciativa. D'altra banda, la sessió de control al govern estarà marcada per qüestions com la contenció turística, l'accés a l'habitatge, la situació de la sanitat pública o la regulació de persones estrangeres.
Gràcies, Marta. I el Congrés dels Diputats derogarà avui la pròrroga dels lloguers, a no ser que hi hagi un acord in extremis amb Junts.
El ple tombarà el decret llei per allargar 2 anys els contractes que acaben entre el mes de març i dia 31 de desembre del 2027. Segons reconeix el govern central, el més probable a partir d'ara és que siguin els tribunals els que hagin d'acabar de resoldre les pròrrogues que s'han sol·licitat des que el Consell de Ministres va aprovar la norma.
I la Conselleria de Treball avança enguany un mes la campanya contra els cops de calor en els entorns laborals de més risc. Davant la previsió d'altes temperatures, aquest mes de juny es llançaran campanyes publicitàries adreçades a treballadors i empreses per prevenir els símptomes d'estrès tèrmic.
Entre els col·lectius més vulnerables, els sectors de la construcció i l'avicultura. Així ho acaba d'avançar en una entrevista a l'informatiu Matí la directora de l'IBASAL, l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, Coloma Margarita Capó.
Tenir molt present els efectes de la calor a la salut i que siguin conscients de la importància que és, sobretot, hidratar-se en els mesos que fa tanta de calor.
I Alcúdia acull avui una reunió informativa per parlar sobre el polèmic traçat del segon cable que connectarà Mallorca amb la península.
N'hem parlat a l'informatiu Matí amb Toni Viver, portaveu d'ANACA, associació que defensa que el cable entri per la badia d'Alcúdia.
El suport social sempre ha estat. El poble no entén. Parlis amb qui parlis, pot haver un 5% que no, però el 95% diu que no entenen perquè no entri per saber l'Alcúdi.
Això quan avui fa un any de l'apagada elèctrica a la península. Un incident, recordam, que no va afectar les Balears precisament perquè tenim un sistema elèctric diferenciat. Els informes publicats fins ara consideren que aquest incident va ser per diversos factors i, de fet, ja s'han fet algunes reformes, algunes modificacions per fer el sistema elèctric més robust.
I l'Institut Nacional d'Estadística acaba de publicar les dades de l'enquesta de població activa corresponents al primer trimestre d'enguany.
Segons aquestes dades d'atur referents als 3 primers mesos del 2026, en aquest període hi havia 91.800 persones aturades a les Balears.
Amb aquesta xifra arribem a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passau un bon dimarts.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts. El dia són les 9 i 5 minuts. És dimarts, dia 28 d'abril. Tenim, de moment, 16 graus de temperatura, temps estable, tot i que esperam alguns canvis que ens poden deixar núvols baixos i, sobretot, pols en suspensió. Temperatures continuen altes, entre els 20 i 27 graus de màxima. Avui, recordam als oients i als espectadors, és el segon dia de la vaga de metges. Continuen les reivindicacions del col·lectiu per poder arribar a signar un estatut marc que vetli pels seus drets. De moment, les negociacions continuen estancades i el darrer balanç ens ha deixat més de 2.700 consultes suspeses i una setantena d'operacions anul·lades, segons l'IBE Salut. Aquesta és la tercera ja setmana en què els facultatius s'aturen enguany davant aquesta manca d'acord amb el Ministeri de Sanitat. Compartim aquestes imatges que descrivim pels orients de televisió, de ràdio, perdoneu, d'aquestes concentracions darreres que es van dur a terme ahir a les portes de diferents hospitals i també centres de salut. La ministra de Sanitat, Mònica García, va pronunciar-s'hi assegurant que entenia els motius d'aquesta reivindicació, però des del sindicat no van interpretar aquestes paraules com un signe d'apropament. Escoltam de nou el portaveu de Cimeval, Miguel Lázaro.
A los pacientes les decimos es, de nuevo, disculpas, porque es verdad que esta huelga lo que está haciendo es aumentando la lista de espera, pero si hay una responsable a la cual, por cierto, ayer le pedimos la dimisión, ayer, y, o viene el cese a Pedro Sánchez, que la cese es a una ministra que es médico, que va a pasar a la historia por ser la ministra médico a la cual se le hacen huelgas.
Destacant també una altra vaga, la dels alumnes del centre escolar Son Pisà. Bon dia, Joana.
Bon dia. La MIPA, els pares i mares del col·legi, expliquen que, com a representants de les famílies, convocaran avui una reunió amb els pares i mares per decidir quines accions volen emprendre a partir d'ara. De moment continua la frustració per part de les famílies que denuncien la manca d'acció de l'administració davant una situació, davant la situació de que el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un menor, actualment cobra així una substitució en aquest centre educatiu. El govern insisteix que actualment la normativa no permet inhabilitar ni retirar a un docent del lloc de feina mentre no hi hagi una resolució que així ho determini. Ahir, després de reunir-se amb la conselleria, la sensació de pares i mares era de decepció total.
Malauradament sortim igual que hem entrat. La conselleria segueix dient que no té cap manera, cap argument ni cap eina jurídica o normativa per poder impedir que aquesta persona estigui, com està fent, bloquejant completament un sistema educatiu.
Convocaran demà una reunió amb totes les famílies del centre que puguin o vulguin assistir, perquè tenim problemes de conciliació tots, i demà se decidirà quines seran les actuacions.
A partir de les 10 parlarem amb Miquel Palou, un dels portaveus d'aquestes famílies. I atenció també a aquesta qüestió. A Binissalem, els comerços s'han fet una passa endavant per ajudar els més joves, especialment aquells que no duin mòbil.
Així és, Marta, perquè a partir d'ara els menors d'edat que se trobin en una situació d'emergència podran entrar a determinats establiments i telefonar. Només hauran de cercar el distintiu a qui pots telefonar. Aquesta iniciativa forma part del projecte Descans Digital impulsat per famílies del municipi amb el suport de l'Ajuntament i també de l'IES de Binissalem. I l'objectiu és clar, conscienciar sobre els riscos de l'ús precoç de mòbils i al mateix temps oferir alternatives segures perquè els infants no hagin de dependre d'un dispositiu. I sense deixar de banda els joves i els no tan joves, volem contar-vos que les ganes de festa no afluixen a Eivissa. A les 8:30 del dematí encara hi havia coes per entrar a una de les discoteques de l'illa. Més de 30.000 persones han assistit des de divendres a l'inici de la temporada de la música electrònica a Eivissa.
Són les 9 i 8 minuts. Vos contam que just fa un any de la gran apagada elèctrica.
Sí, Marta, tal dia com avui, el 28 d'abril de 2025, començaven a caure els sistemes i també l'enllumenat a Espanya i també a Portugal. Gran part de la població va recuperar la corrent al cap d'unes hores, però hi va haver gent que no ho va fer fins l'endemà, 24 hores després. El govern ja es va avançar en aquell moment a dir que la investigació seria llarga i complicada. I avui, un any després, poden dir que la investigació tècnica i el debat polític continuen amb algunes preguntes que encara no tenen resposta i que han posat en dubte el model energètic espanyol.
Moment per la reflexió, per la nostra frase del dia.
I de la frase d'avui és del novel·lista britànic Terry Pratchett, que va dir: "Només en somnis som lliures. La resta del temps necessitem el nostre sou."
Necessito com como el cielo, a las estrellas y el invierno al frío. Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sal. Te necesito.
I de què parla tothom, Xisco Nadal?
I d'un fenomen social que ha per nom frutinovel·les.
No vengo a pedirte que me perdones por lo que pasó. Vengo a pedirte que me dejes ser lo que ese niño necesita. Un papá presente.
Si vuelves, vuelves para quedarte sin idas.
Les anomenades frutinovel·les s'han convertit en un dels fenòmens virals del moment a les xarxes socials. Es tracta de microhistòries audiovisuals creades amb intel·ligència artificial, protagonitzades per fruites humanitzades que viuen drames propis de les telenovel·les clàssiques. Són capítols molt curts, d'entre 1 i 2 minuts, pensats per consumir ràpidament a plataformes com TikTok o Instagram. Les trames inclouen infidelitats, triangles amorosos, secrets familiars i girs inesperats, però amb un element distintiu. Els protagonistes no són persones, sinó que són plàtans, fraules, llimones i cogombres amb emocions i veus humanes. Aquest format combina humor absurd amb una estètica exagerada típica de serials sud-americans, cosa que enganxa ràpidament l'audiència i facilita la seva viralització. Però no tots són elogis. Alguns experts ja han alertat que aquestes narratives poden reproduir estereotips, relacions tòxiques i continguts de baixa qualitat pensats només per captar l'atenció de l'usuari. També s'emmarquen dins del fenomen conegut com a brain rot, continguts molt addictius, però poc profuns, que poden afectar especialment el públic més jove. Tot i això, el seu èxit és indiscutible. Milions d'usuaris ja consumeixen i comparteixen aquestes històries cada dia. I volia demanar-vos, si vols, ja veureu tornat fans de les frutinovel·les.
I de, mira, te diré que no, i te diré que sembla contingut innocent, i d'innocent no té res. Fa una setmana ja hi va haver una influenciadora que a mi m'agrada bastant, que va fer una mica de propaganda d'aquestes frutinovel·les, deia que estava enganxada a les totes, que no podia deixar de veure-les, i explicava que li pareixia com molt divertit, no?, que les relacions fossin entre una fresa i un plàtan, entre un meló i una cindri.
Hi ha un que nom, Banano Negro.
En Banano Negro, l'han vist. I te diré que amagat darrere això de fruites, colorins i aquesta novel·la, suposada novel·la que vol vendre, hi ha molt més que relacions tòxiques. És que hi ha escenes de violència i de no m'ha agradat el que has fet, i li pego una galtada a la que representa la part femenina de la parella. Vull dir, violència explícita, i que te diré més, que són vídeos que consumeixen moltes joves, i que espero que si qualque pare o qualque mare detecta que els seus fills les miren, facin alguna cosa al respecte, no? Perquè després aquestes coses se normalitzen i
venen els disgustos. És el que venen a la nostra edat, no és el mateix mirar la tele amb un esperit crític que deixar els nins aparcats davant la tele. Aquestes frutinovel·les te poden fer gràcia un moment determinat, però clar, si ets de veure amb una perspectiva adulta i entens una mica que és una exageració, que són uns codis determinats per un tipus de narrativa, etc, cosa que els joves potser no capten en la mateixa pipella que pot captar una persona ja madura, tot i que jove, com és Joana Maria Maroto.
No sé si haurien de tenir tal vegada, no?, el distintiu contingut per adults, perquè t'ho imagina't que un nin trascant.
Clar, és que t'ha pensat que això...
Per xarxes socials s'ho troba, i són boníssims. I
pues aparentment passa, Marta,
és innocent.
Que... No, imagina't que està creat, està pensat precisament per això, per tenir milions de reproduccions. Que les és a ells, en els creadors?
Que
sigui un adult o que sigui una persona jove.
És que tu fixa't que vius els creadors, perquè segur que han pensat, mira, és molt més fàcil dir segons què, sento un cogombre...
Clar.
Perquè, evidentment, no serà tan qüestionable...
O un plàtan que li discutiràs.
Clar, exactament.
No, però
jo crec
sobretot,
que ells ja han pensat això.
Garau,
o sigui, que és un poc maquiavèl·lic, si ho penses.
Que són dels 80, varen créixer en
Los Fruitis.
I no té res a veure en Los Fruitis, això.
No té res a veure, que ningú se confongui.
Històries
que
innocents,
no
hi havia dues dones que s'abarallen per un home i que te deixa embarassada de les dues a la vegada i que se descobreix perquè es plàtan que neix és negre. És que és molt diferent el tema. Clar, Los Fruitis... tenien un altre estil. Que, per cert, la cançó de Los Fruitis la tenim preparada, si voleu que...
Ai, per favor,
si voleu que gaudim,
volen reviure aquest moment. Tornem a la nostra infantesa.
Posa-nos Los Fruitis.
Somos negros y amarillos, somos todos diferentes, estamos muy unidos.
Come on, everybody!
Ara segur que més d'un pensarà, però quants anys tenen aquesta gent, no? I és vera, perquè això té fàcil 40 busques,
eh? En el meu cas, 46. Jo t'ho mirava quan era petit, l'ho
solitit. Sí, sí, jo també. Hi havia un pinxo, també, infiltrat per allà, que era un cactus, però bé, era company de...
Sí, però que no confongui amb los fruitis, amb les frutinovel·les, que, evidentment, és una altra història.
No són gens innocents, ni molt manco, i generen aquest debat.
Segona vegada que dic en aquest programa, hem de fer un especial de la nostra infantesa televisiva, perquè abans hi havia molt de dibuixos animats, que jo crec que mos han marcat una mica a tots, podíem fer una llista molt llarga, i tornar, no?, en aquests anys 80-90 que mos varen fer créixer.
No tenien frutinovel·les, afortunadament.
No. Ni xarxes socials.
Que hi havia, no, ni xarxes socials, tot i que hi havia alguns un poc qüestionables, perquè jo recordo...
Si se revisen alguns...
Si se revisen alguns, és vera, que fa faredat.
Jo crec que hem de partir amb un missatge positiu. Per favor, Ivan, posa-nos fruta fresca, toma mucha fruta de bonbon chip. Que, mira, una altra fantasia que jo ballava quan era petit.
Ball de cadira. Estimats oients, arriba el moment de ball de cadira de Xisco Nadal, que cada vegada el té més perfeccionat.
Llena tu nevera
de con
con quilos de fresa.
Peres.
Rajas de sandia.
Clar, hòstia, és una fantasia, tot això.
Però que
això
ningú se confongui.
Això potenciava el consum de fruita.
Exactament.
Clar que sí.
I no les frutinovel·les, que serà un dels temes que abordarem avui.
Potencien un tipus de consum.
En la bona companyia d'Ivan López, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Miquel Rosselló, Anas Barnissul, Liam Brennan i Yolanda Ruiz. Començam el dimarts.
Divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 17 minuts, comença la nostra tertúlia. Aquí, als nostres estudis, tenim els periodistes Nekane Don Blas, bon dia.
Hola, bon dia.
Edu Colom, bon dia.
Molt bon dia.
I ens escolta ja Josep Pons Fraga, en directe des de Menorca. Bon dia, Josep.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Repàs, a punt per repassar l'actualitat, que un altre dia passa per l'habitatge. Avui, de fet, és un dia important perquè atents, màxima atenció al que pugui passar al Congrés dels Diputats. El ple tombarà, a no ser que en el darrer moment el govern de Pedro Sánchez pugui tancar un acord de darrera hora, el decret llei per prorrogar 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin entre març i el 31 de desembre de 2027. Això afecta moltes persones, aproximadament uns 3 milions de persones, en una època en què la crisi agreujada per el conflicte bèl·lic, la pujada de preus dels lloguers, la situació que vivim en general aquí a les Balears amb aquestes pujades de preus, és un tema que afecta de forma directa. Nekane, comença per tu una primera valoració del que pugui passar avui al Congrés dels Diputats amb aquesta pròrroga o no pròrroga.
Bueno, yo creo que será una no prórroga. Parece ser que es lo que pasará, porque Junts ya ha dicho que no está de acuerdo, y a pesar de que en las últimas horas, inverosímilmente, se ha establecido una negociación a dos bandas, entre Junts y Sumar, que es una cosa que explota la cabeza, ¿no? Si piensas que Junts y Sumar estén negociando. Pues lo han hecho, y incluso tenían cerrado una especie de acuerdo en la que se establecía la prórroga de los alquileres con una serie de condiciones que planteaba Junts, es decir, que hubiera cierta exención para los autónomos, que hubiera medidas compensatorias para los inquilinos que hacían esta contención de las subidas, que es una cosa que quiere aprobar que Marga Proens y Vox le deja, pero aquí ahora parece que el tercero en discordia, que es el PSOE, no estaba de acuerdo. Entonces, curiosamente, un acuerdo que había entre Junts y... parecía que había un acuerdo, ayer se hablaba de un acuerdo entre Junts y Sumar, pues no servirá, creo yo, para que se apruebe esta pròrroga del decreto.
Recordem que just ens trobàvem amb un temps, no?, aquest petit parèntesi en què molts de llogaters, Edu, havien enviat, no?, els contractes de renovació als propietaris. No hi havia com un moment de tensió pendent del que passaria avui.
Muchísima confusión entre los arrendatarios, los propietarios también, durante estas semanas en las que ha durado este nuevo vodevil político, porque finalmente si no sale adelante, como todo parece indicar, la oposición de Junts no solo es porque ya sus relaciones con el PSOE están rotas, sino también yo creo que en este asunto por una cuestión de su propio electorado y de sus principios, pocos principios políticos que le quedan, que es defender a los inquilinos por encima de otras cuestiones, pues yo creo que esto no saldrá adelante y, como digo, ha generado muchísima confusión. Hay mucha gente que estas semanas ha hecho consultas a sus abogados o abogados amigos que tiene para ver cómo podía hacer para acogerse a esta prórroga virtual y a esta congelación virtual de precios. Y todo esto lo que genera, como digo, es no solo confusión, sino inseguridad jurídica a inquilinos y también a propietarios. Hay muchos propietarios que estaban afectados por esta cuestión, que llevan tiempo con sus alquileres congelados en un mercado disparado y legítimamente los quieren subir cuando se acabe el contrato, o los quieren modificar, o simplemente los quieren resolver, y con esta cuestión también estaban en vilo. Yo creo que no va a salir adelante, todo apunta a que no, ya lo ha dicho Nekane. Y bueno, pues para mí es una más, una muestra más del desgobierno que governa Espanya.
Josep, t'escoltam.
Sí, jo voldria afegir i fer una primera pregunta. Sabia el PSOE i Sumar que Junts no venia d'acord amb aquesta qüestió concreta d'aquesta pròrroga dels contractes de lloguer, que es va tenir que treure, es va tenir que posar de banda quan es va tramitar tot el paquet legislatiu de mesures? Vull dir, què ha passat? Que avui no es convalidarà, decaurà, perquè hi ha el rebuig del PP, de Vox i de Junts. Què passarà? Bueno, pues, ara mateix hi ha una situació d'incertesa absoluta. El mateix ministre Pablo Bustinduy diu que afecta aquest dubte, aquesta llacuna jurídica a 3 milions de ciutadans a Espanya. Bueno, el que diuen els experts jurídics, que mentre el decret ha estat en vigor, s'haurà pogut aplicar aquestes pròrrogues. Després, naturalment, si el decret decau, ja no serà possible ni demanar, ni tramitar, ni aconseguir aquesta pròrroga, però hi ha el dubte de què passarà amb les peticions que s'han fet mentre el decret ha estat en vigor.
És una pregunta molt interessant.
Que les peticions seran tramitades i aprovades.
Clar, però, perdona, és que, lògicament, si una llei està en vigor, una llei està en vigor.
Exactament.
Una llei està en vigor.
Se referia, sobretot, Josep, a
aquests tràmits
que
s'hagin
fet ara.
Però està en vigor. O sea, el decreto ley tiene eso, la virtualidad. No, perdona, el decreto ley entra en vigor en el momento en que lo aprueba el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno. En el momento que se publica en el Boletín Oficial del Estado, en el BOIP. Entra en vigor en ese momento. Y está en vigor mientras está en vigor. Lo que pasa es que él tiene la virtualidad de que luego, como es un decreto ley, lo tiene que aprobar o el Congreso de los Diputados o el Parlamento. Si no lo aprueba, decaerà, però ese mes habrá estado en vigor.
Però jo crec que se referia
ley...
també, Josep,
no,
a, per exemple...
Si la Constitució està en vigor, una Constitució, sí. La PEPA, no sé quants dies estuvo en vigor, estuvo en vigor. I a los 20 dies desapareció la... Però esos 20 dies estuvo en vigor.
Exactament.
Con este decreto ley...
Nekane, cert, lo que passa que avui no se convalidarà.
Haurà estat
en vigor durant uns mesos,
sí.
Haurà estat en vigor durant un termini i ja no estarà en vigor.
Claro.
Però, clar, hi ha dubte legal de qui s'han presentat i s'han sol·licitat i no estan aprovades aquestes pròrrogues.
Que no estiguin signats els contractes,
clar.
Yo no dudo, no, a ver, si yo estoy de acuerdo con Edi que esto ha generado una inseguridad jurídica monumental y por eso nos tenemos, hacemos todas estas dudas. Pero Por supuestísimo que esto, yo creo que ha sido, una vez más, me da la impresión de que Sumar ha intentado aprobar algo que sabiendo que no tenía la mayoría, porque hay que recordar que aquel Consejo de Ministros fue bastante convulso, los de Sumar se negaron a entrar en el Congreso, en el, la reunión del Consejo de Ministros, porque querían que se aprobara este decreto, pero ellos sabían, vale, yo puedo aprobar este decreto, es una demostración de que yo intento hacer algo para los inquilinos, pero Sumar sabía perfectamente que este decreto no se iba a aprobar. Entonces, aquí sí que se ha habido se ha aprobado algo sabiendo que no se iba a poder aprobar y que iba a generar estas dudas jurídicas durante un mes. Pero yo creo que cualquier abogado tiene claro que si en este periodo se ha pedido la prórroga, le afecta el decreto. Por lo tanto, la prórroga se tiene que cumplir.
Lo que pasa es que estaba circulando la... la especie de que si enviabas un burofax al propietario estas fechas para una renovación inmediatamente posterior, eso podía funcionar. Yo creo que eso tengo mis dudas y eso creo que es un poco lo que se refiere a Pons. Yo es que he recibido consultas para gente que me pedía a ver si conocía abogados en mi condición de periodista de tribunales durante años, consultas tanto de inquilinos como de propietarios acerca de este asunto. Yo les derivaba a algunos conocidos y las dudas jurídicas son muy grandes, nadie sabía muy bien cómo actuar y había circulada esa especie de que si tú enviabas un burofax al propietario te podías acoger aunque el decreto finalmente decayera. Bueno, yo creo que yo no sé dar una respuesta y muy poca gente sabe darla, ¿no? De hecho, los abogados con los que yo hablaba, pues muchos tenían dudas por todos lados, ¿no? Evidentemente había que atender a lo que pase hoy. Y a partir de ahí veremos. Pero lo que está claro es que, y ese es el análisis principal que yo hago, es decir, esto es un descalzaperros porque no tiene por dónde cogerlo y que ha generado una gran confusión en un asunto que es absolutamente esencial, es crucial, que es el asunto de la vivienda, donde una vez más vemos que no existe un pacto de Estado entre todos los partidos para alcanzar unos mínimos, un acuerdo mínimo de mínimos que permita pues dar no solo seguridad jurídica, sino pues que por un horizonte de esperanza a toda esa gente que es, directamente no se va a poder pagar una vivienda si le suben el alquiler después de 5 o 7 años.
Es que aquí, si se me permite, ha aparecido un tercer elemento que a mí es el que me está todos sabemos que hoy se va a derogar este decreto, muy probablemente, a ver, igual nos equivocamos y hay un pacto de última hora, porque quien está poniendo ahora resistencias para aprobar el decreto así es el PSOE, curiosamente. Entonces aquí lo que yo parece que estamos viviendo los afectados por esta ley es una pugna electoral entre el PSOE y Sumar en estos momentos, ¿no? Entonces esto sí que me entristece, que la pugna entre los dos partidos políticos lleve a cierta inseguridad de gente que vulnerable, que lo está pasando muy mal, que tiene serios problemas para pagar el alquiler y que se agarra a cualquier posibilidad de que no le suban al alquiler como un clavo ardiendo. Entonces, le estás ofreciendo una esperanza que muy probablemente no va a servir para nada. Y esto, con todos mis respetos, creo que lo que genera es frustración y alejamiento de la política todavía más, ¿no?
Entonces, de totes maneres, és veritat que el tema del burofax va generar moltíssima confusió, perquè crec que, recordar, no, que també varen fer la consulta alguns missers, i per exemple sí que hi havia l'obligació de contestar, però no significava que ja automàticament quedàs aprovat, i és veritat que va generar certa incertesa. De moment, pendents del que passi avui al Congrés, no deixa de ser rellevant, perquè si una cosa necessiten són mesures, no, per poder pal·liar els efectes d'aquesta pujada de l'habitatge. Són les 9:27, continuem tot d'una, abordem altres temes de l'actualitat, fem una petita pausa. Escoltem el Bisturí a la ràdio i tornem d'aquí a tan sols uns minuts.
El dia. El Bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día no es que ese instrumento de Dios llamado patera nos haya traído en lo que llevamos de año 147 angelitos negros, que decía aquel. Que los podamos unir a los llegados el año pasado hasta llegar a los 773. Ni munas, muertos no acompañados, ni henas, heridos solitarios. Hablamos de menores sin padres. La noticia no es que viniera la señora ministra doña Sira Rego el otro día y volviera a llamarnos racistas, porque lo habitual nunca es noticia. Si usted lee que la noticia es que la misa ha dicho eso, de que no tiene sentido que se manden más niños a Baleares, que parece ser que rectifica al ver que la sobreocupación que tenemos supera el 1000%, lo que hay que entender es que es mentira. O peor, que lo dice, pero no va a hacer absolutamente nada al respecto. Lo que debe entenderse es que este gobierno mentía, que tenía razón, cuando se opuso al reparto, cuando pidió ayuda sin resultado, cuando Frontex y el comisario europeo avalaron la petición, cuando pidió stop al Tribunal Supremo, porque es imposible gestionar con humanidad la llegada de todos esos niños. La noticia es que llegue doña Sira y pida responsabilidades, cuando han llegado en 2 años y 4 meses casi 15.000 migrantes, cuando por el caos de su regularización y la negligencia de su falta de control, habrá que sumarle casi 30.000 de los que se prevén regularizados según el gobierno. Toda la población de Manacor, casi todo Llucmajor, o todos los habitantes, si prefiere, de Sóller, Pollença y Santañí, como para que te llamen la cista. Y ya mañana, siempre de negro a negro, más.
Són les 9 i mitja en punt, continua la nostra tertúlia i un dia més ens hem de referir a la vaga de metges perquè ens trobam ja davant la segona jornada. La segona jornada i un balanç també important respecte a operacions cancel·lades, retards, augment de les llistes d'espera. Estem parlant de 2.700 consultes suspeses, una setantena d'operacions, com dèiem, anul·lades, això segons les darreres xifres de l'IPSALUT. Sí que ahir ens van fer ressò de les declaracions de la ministra Mònica García, que va dir que entenia, no?, el motiu d'aquestes reivindicacions, però clar que això, després de traslladar-li aquestes declaracions al portaveu de Cimeval, Miguel Lázaro, deia que no ho interpretava com un apropament ni molt manco, perquè seguien molt allunyats respecte a les postures i com aquestes negociacions se trobaven en un punt mort, totalment congelades. No sembla que hagi llum al final del túnel, Josep. Això s'allarga, recordant que és una vaga estatal i que partim d'un sistema sanitari que ja està tensionat, que ja està saturat. Fa no res, no?, parlàvem de les llistes d'espera, de les urgències, per exemple, són espases. No és la primera vegada que parlem de la situació del sistema sanitari. Això, evidentment, ho agreuja.
Sí, efectivament. Jo crec que aquí el que està sobre la taula són les discrepàncies entre els sindicats que han convocat aquestes vagues, que, a més, hi ha tot un calendari de vagues que pensàvem que no s'arribaria a complir perquè hi hauria un acord entre el ministeri i els metges, però no és així. Veiem que les vagues continuen. Ahir mateix a Menorca es van suspendre o es van cancel·lar més de 100 visites amb especialistes. Però jo posaria l'accent en que en aquests moments els sindicats i el mateix president de Cimeval, Balears, el doctor Miguel Lázaro, demanen la dimissió de la ministra Mònica García, a la qual li diuen o li retreuen que si ella no fos ministra i hi hagués un altre govern d'un altre color polític, estaria participant a les mobilitzacions, a les reivindicacions i dels moviments de protesta i de vaga dels metges. Perquè el més greu és que els sindicats, la Confederació Espanyola de Sindicats Metges, Metges de Catalunya, Facultatius de Galícia, Independents, etc., diuen en un manifest conjunt que hem rebut a les redaccions del diari que van manifestar formalment a la ministra Mònica García que la proposta que havia enviat era inviable des d'un punt de vista jurídic, perquè l'actual marc normatiu vigent impedeix crear taules de negociació per al col·lectiu metge i facultatiu sense una modificació prèvia de la legislació bàsica estatal. Per tant, li diuen a la ministra, vostè, senyora Mònica García, coneix perfectament que qualsevol solució en aquest conflicte requereix prèviament una reforma de la legislació bàsica de l'Estat per crear una taula de negociació pròpia. I aquí estem, que el ministeri o la ministra no vol acceptar aquesta modificació de la norma de la llei per crear aquesta taula de negociació i el conflicte està enquistat. El més trist és que ara mateix no veiem, no es vislumbra un punt d'enteniment entre ministeri i sindicats que acabi aquestes vagues dels metges.
El que deia, no sabeu un final, no sabeu un possible acord, Edu, o el Manco no de moment. Podríem definir-ho com un stand-by?
Bueno, está bloqueado completamente. Yo lo que considero es que es la tercera tanda de huelgas y le está pasando a esta huelga de médicos un poco de lo que ocurre cuando se planifica algo que uno piensa que va a ser muy, muy impactante porque se ha dispuesto una huelga durante medio año y finalmente el impacto va bajando. Obviamente no sobre la persona a la que le hayan cancelado hoy la cita, que es suficientemente molesta estará, lógicamente, pero sí sobre un poco la reivindicación de los médicos, que desde mi punto de vista es absolutamente justa y legítima. Hay que recordar que ellos lo que tienen es un estatuto propio, porque no se sienten representados por el estatuto que hay actualmente, que fue negociado con sanitarios, con menor presencia de los médicos, en relación proporcional a lo que son, ¿no? A lo que significan y a lo que suponen en la sanidad pública. Son la piedra angular de la sanidad pública y no se sienten representados ni respetados en los acuerdos que ha adoptado el gobierno de España. Y yo creo que hay algunas reivindicaciones muy justas, como por ejemplo la limitación del número de las horas de guardia, que son reivindicaciones históricas a las que no se ha atendido como es debido. Y yo creo que eso repercute no solo en el bienestar de los médicos, sino en el bienestar de los pacientes que necesitan médicos que no tengan guardias maratonianas.
Si se allarga en el temps, és evident, no?, que això repercutirà cada vegada més...
Sí, però me refiero al impacto en la opinió pública, a pesar de que, obviamente, aquí estamos hablando de ello, en este espacio de opinió pública, pero sí creo que el impacto en los medios va bajando si lo planteas desde este como una huelga aplazada y diferida durante 6 meses, ¿no? Como es el caso. Bueno, 6, al menos llevamos 3.
Ha de acabar de alguna manera, bueno, que es conflicte, no se pot allargar.
Veremos, las posiciones desde el inicio están muy enquistadas y lo cierto y al final es que lo paga como siempre el paciente. A mí me sorprende, veo bastantes entrevistas que se hacen en IB3 a la salida de los centros públicos y la gente en general lo toma con bastante estoicismo, ¿no? Y es una cosa que a mí, cuando veo esos testimonios, no sé si se seleccionan los estoicos, pero no. Lo que atiendo es, veo eso y veo gente que es muy comprensiva.
No, de fet, la gent és molt comprensiva i els metges més d'una vegada han dit, ¿no?, que recorden tot el que varen fer durant la pandèmia per ells.
Paradójicamente y lamentablemente, esa comprensión de la gente no juega a favor de la huelga, ¿no? Cuando vemos una huelga de controladores aéreos, por poner un ejemplo, me sabe mal estigmatizar. De trabajadores del turismo o de la aviación, ¿no?, que hacen huelga en plenas vacaciones, la gente se indigna, hay una indignación civil y eso al final lo que provoca es que, bueno, trabaja en favor de la huelga, evidentemente. Se utiliza a la gente como arma arrojadiza en las huelgas, etcétera, ¿no? Pues aquí esa comprensión estoica que veo en muchas de las entrevistas que estoy viendo estos días a la salida de los centros, pues lamentablemente no juega a favor de eso.
¿Com podria acabar aquest conflicte, Nekane? ¿Estem més a prop d'arribar a un possible acord o de moment continua congelat?
No tengo ni idea, no tengo una bola de cristal para adivinar cómo va a acabar este conflicto. Ahora, ayer la ministra anunció que quiere ser candidata para competir con Díaz Ayuso en las elecciones a la Comunidad de Madrid, por lo tanto, si se pone en modo candidata, yo creo que será complicado que haya una negociación con los sindicatos. Y, por cierto, hay que precisar una cosa importante. Esta huelga no la convocan todos los sindicatos, ¿eh? La convocan los sindicatos médicos. Es decir, hay sindicatos médicos, profesionales. Otros sindicatos no apoyan esta huelga. No la apoyan. Quiero decir que, efectivamente, yo entiendo esta comprensión que decía ahora Edu. La entendemos todos, porque es un cuerpo, son funcionarios públicos esenciales. Pero eso no les hace ser especiales, porque tan importantes como los médicos son los enfermeros. ¿No? Sin uno, el otro no funciona. Es decir, aquí todo es una cadena. Lo que quieren los médicos es ser especiales. Son esenciales y quieren ser especiales. Y tener un tratamiento, porque cuando hablamos de un estatuto marco, lo que estamos diciendo es que yo, como soy médico, quiero tener unas condiciones especiales y diferentes al resto de mis compañeros sanitarios, ¿vale? Pero si nos ponemos así, pueden pedirlo los bomberos, que también son especiales y esenciales. Empezamos así con categorías.
Tienen los bomberos tienen condiciones diferentes a los policías locales.
Claro, y los médicos también. Los médicos también las tienen. Pero, por ejemplo, aquí hay médicos, también hay que decirlo todo. Aquí hay médicos que están cobrando guardias sin hacerlas. Aquí se están pagando guardias de 600 euros... sin hacerlas. Yo estoy de acuerdo con muchas de las reivindicaciones. Estoy de acuerdo que es intolerable que tengan que hacer guardias de 24 horas. No me parece tolerable. Pero también es verdad que cuando no haces guardia no la tienes que cobrar. Y ellos la cobran, ¿eh?
Evidente.
Ah, pues aquí se están pagando las guardias sin hacer. Que aquí, sinceramente, si se metiera aquí el Tribunal de Cuentas, igual tendríamos un buen follón. Y otra cosa...
Pero yo creo que sí, desconozco si es así, pero en cualquier caso, eso es una circunstancia, sería una circunstancia excepcional.
No.
La mayoría
a partir de los 50 años no haces guardias y las cobras.
Los médicos hacen muchas guardias y tienen que hacer durante toda su carrera profesional muchas guardias.
Que a partir de los 50 años...
Y guardias de 24 horas, que son agotadoras.
Te estoy diciendo que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo absolutamente con la reivindicación de las guardias de los médicos. Estoy totalmente de acuerdo con esta reivindicación. Ahora también, cuando haces guardias, que te las paguen bien o haz menos guardias, pero si no haces guardias no te las tienen por qué pagar y las están pagando. Están pagando guardias sin hacerlas.
Es evidente que es un conflicto
pero
que
te... las pagan.
Porque tienen estas singularidades especiales, perdona. Hace poco, cuando se negoció la subida salarial y los pluses de insularidad, no sé si lo recordáis, cuando se negoció el plus de insularidad que ha creado Marga Proens para los trabajadores de la comunidad autónoma específico, para los que residen en Mallorca una cantidad, los que residen en Menorca una cantidad y en Ibiza, perdona, Menorca, Ibiza y en Formentera otra, los médicos querían cobrar más que los demás. Uh-huh. Y entonces los demás sindicatos les dijeron, un momento, pero tú pagas por la vivienda en Menorca lo mismo que yo, que soy auxiliar administrativo. Lo que se paga es el sobrecoste de vivir en Menorca o de vivir en Ibiza. Da igual que seas médico, claro, que bombero. Pero los médicos querían cobrar más. Uh-huh. Quiero decir que siempre estamos en este debate, ¿eh? De que una cosa es que sean esenciales y otra cosa es que sean especiales.
Hombre, yo creo que también hay que reconocerlo, la cualificación y la importancia. Pero yo no puedo admitir... No,
hablo de un plus de residencia.
Estoy hablando
del plus de residencia. Bueno, un plus de residencia ahora, en este plus de residencia... por residir, es decir, por pagar un extra en Ibiza...
Pero esta negociación, hay sindicatos que no la protestan porque es una negociación en la que han tenido más peso otros sanitarios que los médicos. Esa es una forma parte principal y esencial de su queja.
Pero
consideran que no se han sentido representados en este estatuto. Por eso luchan por una representación. Y yo sí veo bien que se distinga. Que se distinga por sanitarios, ¿por qué no? Como se hace con otros funcionarios públicos.
Pero si ya lo tienen.
Es decir, las condiciones que tiene un médico comparado con las que tienen otros funcionarios públicos no tienen nada que ver, ¿eh? Dime un funcionario público de otra administración que haga guardias de 24 horas. ¿No? Bueno, se acabaría el atasco burocrático si trabajaran algunos funcionarios. Cómo trabajan los médicos.
Estoy de acuerdo, estoy diciendo que yo comparto la reivindicación.
Pues eso es lo que piden cuando piden un estatuto.
Piden más cosas.
Y buena remuneración, bueno, es que solo faltaría. Sí, es que ser médico requiere una formación y una cualificación muy alta en España.
Y
eso tiene que estar reconocido económicamente también, solo faltaría. O vamos a comparar ser médico con, no voy a poner ejemplos, pero con ser periodista, por ejemplo.
La formación
que requiere ser médico con la que requiere ser periodista no tiene nada que ver. Y hablo de mi gremio por no perjudicar a otros. Entonces yo creo que todo eso sí merece un estatuto propio. Que obviamente harán reivindicaciones y que hay cosas, como tú dices, que hay que revisar y ajustar, sin duda. Estoy de acuerdo.
Pero yo sí creo que
es un colectivo con mucho peso en la sanidad como tener un estatuto propio y no verse representado en el estatuto que representa a otros sanitarios como enfermeros, como otros profesionales del sector.
Yo no sé hasta qué punto se requiere un estatuto propio o unas condiciones propias de trabajo que ya las tienen. Ya las tienen, quiero decir. Cuidado, que yo estoy de acuerdo, por supuestísimo, y vuelvo a decirlo, que efectivamente es lo primero que se necesita. Cuando uno está enfermo, se da cuenta de que la prioridad absoluta es la salud, por supuestísimo. Pero yo no creo que esto tiene que servir como lobby de presión para conseguir unas condiciones extremadamente extraordinarias. Las justas, sin ninguna duda. Las guardias excesivas y exageradas, por supuesto que hay que regularlas y contemplarlas, o incluso suprimirlas y contratar más médicos. Igual esto no les iría bien. Home, és que
aquí, aquí partim d'un altre problema, no? La manca de personal. Si contractem nous metges, els metges no, no poden venir, o alguns no volen venir directament a les illes, però tornem a focalitzar-ho en el tema de l'habitatge, ja no parlant no només de Mallorca, sinó a Eivissa, Formentera, la doble insularitat i com afecta les illes. És vera que és un problema molt mal d'abordar i des de diferents punts de vista. Recordant segona jornada ja d'aquesta vaga, amb xifres altes, 2.700 consultes suspeses, 70 operacions anul·lades i esperem com acaba no, aquesta setmana i quin serà el balanç total. Però parlem ara, si vols, sembla d'una altra vaga, la de les famílies del centre escolar Son Pisà, perquè l'Associació de Pares i Mares explica que convocaran de nou avui una reunió per decidir quines accions volen emprendre a partir d'ara. Recordem que aquestes famílies varen mostrar ahir ja el seu malestar, varen poder tenir oportunitat en parlar amb alguns d'ells, no? I explicaven que la conselleria se troba d'alguna manera amb les mans fermades, no? No prendran cap tipus d'acció. Recordem que aquest docent condemnat per assetjament, Miguel Roldán, està cobrint una substitució en aquest centre i per el que sabem a hores d'ara és que la conselleria de moment no donarà una passa endavant per retirar el docent perquè no se pot fer res. És com no és un buit legal exactament, però la normativa no permet deshabilitar de moment el professor. Clar, és una vaga que, si s'allarga en el temps, està causant problemes de conciliació per les famílies, per una banda. Malestar, lògic. Edu, que no hi hagi una resposta al respecte i la inacció, supos que qualcú, si se posa en la pell d'aquestes famílies, pot entendre què és el que està vivint.
Sí, por supuesto. Hi ha un movimiento creado entre los tres centros en los que ha impartido clase este señor. Principalmente Son Sardina y Son Pisà. Son Sardina, hay que recordar que fue el que inició este movimiento con fuerza a principio de curso y ahora secunda a los padres de Son Pisà, desde mi punto de vista, en una situación de orfandad institucional total. Es un movimiento de padres cívicos, si se quiere decir, una reacción ante algo que es de sentido común, desde mi punto de vista.
La normativa no permet inhabilitar ni retirar un docent del lloc de feina mentre no hi hagi una resolució
claro, no
hay, no
hay una, de termini. No hi ha una condena de inhabilitació.
És que aquest és el problema. Este és el problema.
Però és un problemón i debería acelerar, i solo un apunte, debería acelerar quien tenga el legislador, es decir, el sí. Gobierno de España, quien sea. Si se ha acelerado para que Formentera tenga un senador propio, se ha tramitado de forma express.
Pero eso llevaba 8 años, ¿eh? Cuidado en
no,
el
no,
cajón.
No, pero la tramitación ha sido express.
Bueno, ya, pero desde que entró, llevaba. No quiero decir que no sea. Perdona, que no sea
la
como
la tramitación parlamentaria. La tramitación en las Cortes ha sido express.
Eso sí.
Y la sensación que tenemos muchos ciudadanos en este país es que para lo que interesa correr, se corre, y para otras cuestiones esenciales no se corre tanto. Aquí hay un vacío claro legal que es escandaloso. Es absolutamente escandaloso. Cualquiera persona entiende que un docente condenado por acoso no dé clase a niños, acoso a un menor, no es acoso sexual, es acoso, se produjo fuera del centro. La gente dice, bueno, ¿qué más dará? Y porque no hay una sentencia de inhabilitación, ese docente pueda seguir dando clases, cuando se parece que se ha ofrecido otros puestos de trabajo que no implican impartir clases. A mí esto me parece que es un vacío legal que hay que solucionar. Si los políticos no entienden esto y no le dan vía express, es que no han entendido nada. Y es lo único que puedo decir.
Claro, porque es verdad.
Y reconocer el ejemplo de dignidad que dan estos padres.
Va arribar, la ministra se va poder plantejar, no, que aquesta situació pogués ser un precedent, però clar, Josep, un precedent de cara al futur.
Claro.
Això és el que
preocupa. El problema és que en este caso no afectarà.
Claro.
O sea, por mucho que
no
cambie la ley.
No tendrá carácter retroactivo.
O sea, si el Consejo de Ministros del martes aprueba un decreto ley claro. con esta reforma legislativa, al señor Rolando le va a afectar.
Pero quiero decir,
el problema que tienen los padres de Son Pisà lo van a seguir teniendo.
Exactamente, entonces, el problema aquí el tienen ahora.
Es un desastre absoluto porque nos encontramos en una total indefensión de los padres que tienen que llevar a sus... O sea, mientras este señor que no está inhabilitado decida que quiere seguir ejerciendo sus derechos como docente, que los tiene... totalmente, porque una sentencia no le inhabilita, pues es que están atados de pies y manos. ¿Es así?
Darrera aportació, Josep, abans dels consells.
Sí, no, jo, Necane, és evident que aquest senyor té un drac.
No, però quiero decir que desafortunadamente...
Ella està provocant un conflicte, és evident que té un drac, però la seva actitud, la seva posició, la seva caparrudesa, està creant un greu conflicte de convivència en, ja... a 3 centres escolars. El més greu és que a la Conselleria d'Educació, el senyor Toni Vera, li ha donat 3 alternatives, tres propostes per anar a altres llocs de feina dins a la conselleria, però ell no accepta. Ell vol mantenir i estar en contacte amb els alumnes quan els pares ho han rebutjat. Són Sardina, ara són Pisà. Vull dir, aquí és problema, evidentment, que hi ha un buit legal. Evidentment que s'ha de resoldre i que hi ha una qüestió normativa que, com s'ha dit en Edu Colom, s'ha de tramitar en tota la rapidesa del món. Però el problema té nom i llenatges. No és la conselleria, és Miquel Roldán, que ell s'accepta a veure, a acceptar, que ell és el problema. El problema és en Miquel Roldán, no és la conselleria d'Educació.
No, sí.
Mentre ell no se'n doni compte de que està creant un conflicte...
De totes maneres, és important...
...d'incomoditat amb els pares i amb els alumnes,
però aquest conflicte no resultarà. A ver, però lo sabe perfectamente, no vamos a ser ingenuos. Él sabe perfectamente. Luego también, claro, a ver, que yo ahora no voy a ponerme... que va a parecer que estoy defendiendo a Miquel Roldán un momentito.
Ni muy manco, decir, ¿no?
Que me parece... O sea, la preocupación de los padres la comparto totalmente. Probablemente, si yo fuera madre, igual tampoco llevaría a mis hijos a aquel colegio. Pero claro, también quiero decir una cosa, que el señor Roldán tiene todos sus derechos. Y luego también tenemos otro detalle que creo que no es baladí, que es decir, vale, una persona que ha cumplido condena, ¿dónde queda la reinserción?
Actualitzem aquesta informació, si vos sembla, no? I de quina manera aquest fet, no, pot suposar un precedent en un futur, que això és important, no se li ha de llevar importància ni molt manco. Llegeix literal, no?, de la darrera nota de premsa del Partit Popular que aprova en el Parlament modificar la llei de la infància per impedir que condenats per assetjament a menors siguin docents, com dèiem abans, no? Se suposaria de cara a un futur. El ple del Parlament ha aprovat avui en aquesta presa en consideració de la proposició de llei presentada per el Partit Popular per modificar aquesta llei orgànica. Ara bé, això vol dir que en un futur, si tenim casos semblants o d'aquestes característiques, ja no tindran que passar per el que estan passant
aquestes
persones. Sí, però
espera, Marta, perquè aquesta llei tiene que ir al Congreso de los Diputados.
És una primera passa, és evident, una primera passa.
Esto se tiene que... Esto es una aceptación a trámite, luego se tiene que tramitar aquí en el Parlamento, luego tienen que ir unos señores al Congreso de los Diputados a defender que el Congreso de los Diputados tramite, porque esto es legislación estatal, no lo puede aprobar el Parlamento Autonómico. Entonces, lo más rápido sería que actúe la ministra, como dijo el otro día, y que la ministra el martes lleve al Consejo de Ministros un decreto ley para modificar la ley. Sería lo más rápido. Entraría en vigor inmediatamente y habría una convalidación probablemente automática. No tendría el problema de los alquileres de la vivienda. Al mes siguiente estaría convalidado por el Parlamento o a la semana siguiente, el Congreso, quiero decir. No habría ningún problema. La vía más rápida es que el Gobierno actúe. És així de clar.
Clar, s'estan fent passes, el que ocorre és que aquestes passes no són immediates, no? Sí que, tornem a dir, suposaran un precedent de cara a un futur, però què passa just ara, no?, amb aquestes famílies? Recordem que a partir de les 10 nosaltres parlarem amb els portaveus de pares i mares, ja ho vàrem parlar ahir, perquè avui convoquen una nova reunió i ens explicaran ben quines podrien ser les properes actuacions. Han de fer una petita pausa més per publicitat, tornen tot d'una.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma, govern de les Illes Balears.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el kiwi maduro granel a 2,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, el estofado de ternera balear al corte a 14,99 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Demanau-vos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A el meu pare.
A la meva padrina.
Dari cul desbonit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Al dia, amb Marta Grau.
Dedicam els darrers minuts per fer una valoració, perquè fixeu-vos tal dia com avui hi havia pràcticament un caos a les redaccions. Començàvem a caure els sistemes, no aquí, a les Balears, però sí a Espanya i part de Portugal. Recordeu, l'enllumenat, tot va caure momentàniament, després se va restablir el servei, però fins i tot hi va haver llocs que se van trobar més de 24 hores. Me refereix en aquesta gran pana elèctrica, en aquesta gran fallida que va posar en entredit el sistema actual espanyol, el sistema de l'energia, i del qual encara s'esperen algunes respostes, perquè recordem que la investigació continua oberta. Se va posar el model energètic espanyol en entredit i, com dèiem, de moment és veritat que ha estat un any d'estabilitat perquè no ha hagut grans incidents destacables al respecte, però sí que encara hi ha algunes preguntes que no tenen resposta. Comença ara per tu, Josep.
Sí, jo diria que, bueno, sembla mentida que hagi passat un any i encara no sapiguem exactament els motius, les causes que van motivar aquesta gran pana. Això me recorda també se que va haver a Menorca el 2018, pràcticament 3 dies en els quals Menorca va quedar sense llum. Però en el cas d'aquesta aturada elèctrica de fa un any, a dia d'avui no tenim un resultat d'una comissió d'investigació que digui els motius exactes. Aquí tinc que la sala del Congrés, sala constitucional, divulgadors científics, han desvelat 7 errades, 7 fallos greus que van precedir a la gran aturada elèctrica del 2025. Lo important és saber què va succeir, què ho va provocar i, sobretot, qui són els responsables i quines mesures s'han pres durant aquests 12 mesos per evitar que es torni a repetir. I a cap, es pot tornar a repetir? Estem en situació d'incertesa i de vulnerabilitat perquè es torni a produir una pana com la que es va produir el 2025? No ho sabem.
No, és una gran pregunta. És veritat que si passa, Balears té aquesta independència energètica i que per això se va lliurar, no, d'aquesta fallida, però què passa si torna a ocórrer, Edu?
Bueno, pues aquí, como dice Josep, falta todavía saber muchas cosas, ¿no? Ayer se conoció que Red Eléctrica ha hecho un documental sobre el apagón. Lo cual me parece tremendo.
No lo sabía.
O sea, ¿cuánto daño han hecho los periodistas en algunas ocasiones? En un documental donde se refleja el día del apagón, etcétera. Red Eléctrica, que tiene participación pública, ¿no? Yo creo que no deberían estar para eso, sino para intentar poner toda la carne en el asador para que esto no ocurra, dejar de ser empresa prestada a puertas giratorias, etcétera, ¿no? Porque hay que recordar que la dirige o la preside una ex ministra del gobierno. Y en fin, yo creo que, como ocurre con el accidente de Adamuz, las cosas pasan, esto, y no sabemos muy bien por qué. Sí que hay comisiones de investigación, yo siempre digo, cuando hay una comisión de investigación parlamentaria, al final no se va a saber nada, va a ser un instrumento de guerra política. Y es lo que ocurre en este asunto, ¿no? Yo creo que cualquier ciudadano de a pie le costaría explicarte mínimamente por qué ocurrió y, por supuesto, no te podrá decir ni garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Al parecer por la dependencia de las energías renovables, etcétera, pero tampoco está claro. Y, sobre todo, no sé hasta qué punto podemos decir que esto no va a volver a ocurrir. Esperemos que no.
De res minuts, Nekane, por una valoració. Avui fa un any y no hay respostes.
Sumarme absolutamente a lo que han dicho mis compañeros, porque efectivamente seguimos con grandes incógnitas. No sabemos exactamente todavía qué pasó. Parece que hubo una concatenación de causas que se sumaron para conducir al desastre final, y efectivamente no tenemos las garantías de que esto no vuelva a suceder. Por lo tanto, estamos ahora, un año después, igual que hace un año, que igual dentro de 20, no, creo que fue a las 12 y pico el apagón, pues igual dentro de 2 horas de repente se va la luz y no tenemos explicación de nuevo, porque no sabemos efectivamente si esto volverá a pasar.
Y de totes maneres, pocs incidents va haver, que va haver alguns greus, perquè record que hi havia persones que necessitaven dependència, no?, que tenien dependència i necessitaven sistemes de respiració i varen patir problemes. Record que va haver alguns incidents, però pocs per el que podria haver passat, perquè en cas de que hagués estat o que haguessin hagut alguna sèrie d'accidents, supos que aquest procés s'hauria accelerat una mica més.
Sí, però sí hubo un gran cost econòmic, que la CEO quantificava en milers de milions d'euros.
Sí. I aquí sí que també veremos com con los alquileres, que puede haber aquí judicialización de cuando empiecen a saberse qué es exactamente lo que ha pasado y las empresas empiecen a reclamar dinero, seguramente habrá una pelea entre Red Eléctrica y las suministradoras de a ver quién paga, ¿no? ¿Quién paga el pato? Claro, ¿quién paga los errores?
De hecho, el documental al que
claro, es
antes
que
aludía...
Le llamas documental, le puedes llamar propaganda directamente.
Sí, claro, es exculpatorio de Red Eléctrica para intentar trasladar la responsabilidad a las compañías.
Llamarle documental es
no, bueno, pero lo han dicho así.
Exacto, sí. Josep, has dit és una qüestió de qui paga, no? Per aquest documental te referies a aquesta posició.
Qui paga? Qui paga? Red Elèctrica o ses companyies elèctriques? Uns generen i produeixen i els altres distribueixen.
No, és una qüestió interessant de la qual no tenim, com dèiem, resposta després d'un any perquè continuen totes aquestes investigacions obertes. Se'ns esgota el temps escoltant els nostres companys dels serveis informatius i desitjam un bon dimarts. Josep Pons Fraga, Necana Don Blas i Edu Colom, moltíssimes gràcies a tots tres.
Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Notícies, continuen tot d'una.
We'll be right back.